Grau, què tal? Com estàs? Bona nit.
Molt bé.
Ara no sé si ens vam veure o no la setmana passada.
La setmana passada no, però l'anterior sí, que us vaig fer un resum de les xarxes socials
del
2022.
És que aquests dies tinc una mica d'embolic, perquè no sé si et passa a tu, però encara que l'any comenci, el nou any comenci l'1 de gener, és com que fins que ahir, que no va tornar sí. tot una mica a la normalitat, tothom va tornar a treballar i tot, és com que no ha començat l'any nou, no sé.
Estàs en una altra dimensió. A més, és que no tenim vacances, és això,
exacte.
Que estàs com una mena de limbo, perquè sí que estàs treballant. Però és veritat que jo aquest any, que sí que he treballat també durant el Nadal, he pensat que les vacances són una actitud. O sigui que ja sé que és mentida, que estàvem aquí treballant 8 hores, igual com sempre i tal,
però
i només amb dos festius.
Però tot l'ambient, no?, és diferent.
Jo he tingut la sensació hasta de descansar.
Manera.
I dius, però si no estàs descansant, estàs fent el mateix.
No cal que facis vacances.
Res,
és
ja
l'actitud.
Està.
Tot l'any treballant i...
Vinc aquí cada dia d'agost i ja està.
Va, però avui no, tot això ho deia perquè ara no sabia si t'havia de desitjar bon any o no. I aquest debat, no?, que si a 10 de gener encara s'ha de dir bon any o no.
Perquè tu ets d'aquesta gent que ho pensa, no? Que tu veus una persona que fa dies que no veus i dius, ai, li dic bon any o no?
Mira, ahir vaig, precisament, vaig dir, jo vaig dir aquí el programa, ahir ja és com l'últim dia que es pot dir bon any, ja no es pot dir bon any.
Ah, ahir és el dia últim dia oficial que es pot dir bon any,
sí,
o no?
Sí, per mi era l'últim dia oficial, perquè ja era com que tot tornava a la normalitat, hi ha gent que potser no has vist durant aquests dies de vacances, i dius, val, aquest dia encara cola, no?, que puguis dir bon any. Doncs avui m'ha passat, que mira que jo després d'ahir de reflexionar sobre aquest tema, em trobo una persona i justament, o sigui, primer impacte, me la trobo, bon any! I dic, ai... I diu, ah, jo precisament et venia a fer la broma de si t'havia de dir bon any o no. I dic, m'ha sortit de dins dir-te bon any.
Ah, no, haurem de buscar altres temes
les
de conversa, perquè això ja està una mica caducat.
Altres temes
bon
de conversa, que tu avui no vens a parlar d'això, Laura. Va,
no, la veritat és que no.
Que estic jo aquí amb les meves coses.
Ah, no, tu endavant. Bon any a tothom, per cert.
Bon any.
Molt bé. No, en un dels últims treballs de Grau vam parlar de com de cruels podem arribar a ser per tal de viralitzar un vídeo de xarxes socials, que si la premsa rosa assetja moltíssim, que si fins i tot nosaltres altres, sí. No, amics i veïns que tenim que vulneren el dret a la privacitat publicant vídeos denigrants de persones conegudes. Ara bé, en alguns casos molt concrets són els propis protagonistes de l'escena absurda els que ho han orquestrat tot per entrar en portada. I avui us vinc a parlar de famosos vinguts a menys que busquen maneres de tornar a cridar l'atenció.
És a dir, posar els peus a la galleda, però un mateix, no?
I aposta, vull dir, expressament perquè la gent torni a parlar de tu i perquè tornis a estar en el focus d'atenció i que tornis a ser una persona rellevant. Ara bé, primer de tot volia parlar d'una cosa que m'has passat tu, fa 2 hores, de la Shakira, perquè m'has dit, estic cansada de que la Shakira tregui moments d'aquests una mica
cançons
polèmics.
Cançons amb missatges, anava a dir missatges ocults, però és que són tan evidents que no es pot dir missatge
Home,
ocult.
Home, Anna, literalment, una loba com jo no està pa tipus com tu. Molt subliminal no ha sigut aquí la Shakira no. En una cançó que traurà demà amb Bizarrap. Tothom està molt emocionat a la indústria musical per aquest nou single, així que ja veurem demà quantes indirectes tira Shakira Piqué en aquesta
no
nova cançó.
Que no l'esperes, tu.
Jo l'espero moltíssim. Ah. Ara, estic una mica en el teu equip, que jo sóc molt team Shakira i m'agrada molt la Shakira, però potser ja està del tema Piqué.
Sí.
A més, no ho necessita. Precisament avui vinc a parlar de gent que sí que necessita tornar a estar en el focus d'atenció.
Yeah.
I crec que ella, precisament, es podria permetre seguir amb la seva vida, seguir traient música boníssima i que la gent la segueix escoltant sense haver de donar la nota en cap cas. Però vaja.
Veurem què passa demà amb aquesta cançó.
Sí. Abans,
però tu has venit a hablar de tu libro.
Exacte.
A veure.
Bueno, jo i altres persones, com Risto Mejide, que també ha venido a hablar de su libro. Abans, quan una estrella de la tele, la música o el cine perdia pistonada, es convertia en algú automàticament anònim, del qual se'n sabia poca cosa, aquella persona tenia poca fe per tal de tornar a saltar les portades, ja no se'l considerava ningú rellevant, però crec que amb l'aparició d'internet i els fenòmens virals comença a ser habitual veure velles glòries o gent que ja va de capa caiguda fent coses cada cop més sonades per tal de recuperar doncs, aquesta petita part de l'atenció que algun dia havien rebut.
Però creus que és gent que intenten cridar l'atenció i no saben que els sortirà malament o que ja criden l'atenció expressament?
No, els és igual.
Els és igual
si se'n parla bé, si se'n parla malament, aquella dita, perquè el que importa és que se'n parli. I hi ha una persona professional aquests darrers mesos en fer això.
Va,
i aquesta
sí, anem
és...
pels exemples que ho veurem més clar.
Risto Mejide.
Buscant excuses per posar Despecha a la ràdio,
Sí, home, i tant. A veure, ara mateix la persona Despecha d'Espanya, jo crec que és Risto Mejide, que després de ser tant de temps l'infant terrible, que sempre feia comentaris faltons a la gent i tal, està ben de presentar un nou personatge en societat, que és el de persona amb el cor trencat, perquè la seva parella li va posar les banyes, bla, 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 no? I ara té un nou llibre, 16 notes, que es basa en un moment televisiu que precisament va tenir lloc just després de la ruptura amb Laura Escanes, i ell va fer tota una performance al seu programa Got Talent perquè això això quedés clar, no? Aquesta mena de renovació de personatge. Escoltem el tall.
A veure. Que alguien decidió unir para siempre a través de la mayor hora de todos los tiempos.
When she was just a girl, she expected the world. Flow away from her reach, so he ran away in his sleep.
Em passen coses estranyes amb els àudios d'aquest programa. No sé com ho faig, t'ho juro.
A veure, però estàvem amb el Risto aquí.
Estàvem amb el Risto amb el piano, que és el que sentíem al principi, que ella explicava la història de dues notes que estan molt allunyades en una obra de Johann Sebastian Bach, en què intentava fer una metàfora amb una estimada seva que tenia 16 anys menys que ell, 16 anys, i deia que posava aquestes notes de distància entre ell i la seva estimada. Bueno, una paranoia que es va fer al cap Johann Sebastian Bach per intentar justificar que estava amb una nena, perquè era una nena a la qual li treia 16 anys, igual que ha fet Risto Mejide una mica amb Laura Scanes durant tot aquest temps. Llavors, per mi, aquesta va ser una mica la demostració perfecta de que ell ja s'ensuma al perill. Ell ja veu que el seu personatge està començant a ser cansat, que la figura aquesta d'home prepotent que fa comentaris faltons comença a fer-lo de caspa, i pensa, he de vendre una cosa nova, perquè si no, no el seguirem mirant. Publicista ho és, ell, vull dir,
sí,
és dels millors.
Això en sap, no?
Sí, 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 llàstima que després les contradiccions el deixin en evidència, perquè tot just també fa 4 dies, presentant les campanades de la Sexta, va deixar anar aquesta perla.
Decimos adiós a un 2022 lleno de aprendizajes, no sé si.
Bueno, en mi caso, bueno, yo creo que nuevos comienzos.
Ah, ¿sí? ¿Hay algo que anunciar? ¿Un embarazo?
No.
¿O la muerte de un ser querido? Porque eso siempre da audiencia.
No, bueno, eso siempre va a suceder, desgraciadamente.
Molt desafortunat, no, aquí?
Sí, es va passar a 3 pobles en aquest intent, doncs, un altre cop de buscar atenció, i a més, el que dèiem, totalment incoherent.
A Marilo Montero no sembla que no li fa gaire gràcia, en el moment que ho diu, no? Diu...
Home, és que aquí contestes quan el teu company està dient això, no? Faltant al respecte a altres companyes de professió directament, per molt que siguin d'altres cadenes. I a més, amb una cosa que ell també fa, perquè critica que hi ha una mena de crida a l'audiència per aquestes notícies una mica morboses i sensacionalistes per part d'altres emissores i d'altres cadenes, però és que ell també surt d'una ruptura a la qual li ha donat moltíssim bombo i fent tots aquests shows de que si les notes de Bach i ara traient un llibre, vull
recordem aquell compte enrere de Se Viene Comunicado.
Exacte.
Que va publicar les seves stories d'Instagram, no? Vull dir que la manera d'anunciar-ho...
Crec que no és
ser...
ningú per parlar de clickbait i de sensacionalisme. Total, que precisament la que se li va criticar molt el fet de que estava guanyant molta fama gràcies a Risto Mejide, que és Laura Scanes, no s'està aprofitant gens d'aquesta ruptura, cosa que crec que la deixa en molt bon lloc, que la fa molt més elegant i que al final és molt més respectuosa i discreta que ell i no està traient gens de profit de tot això. Així que s'estan veient com cauen les caretes amb aquests clickbaits que fa Risto Mejide.
Va, més exemples, Laura.
Va, seguim amb un futbolista.
Hola, TikToker. Hoy es mi cumpleaños, 41. Estoy deseando que me felicites de una manera chispeante.
Saps qui és?
Mira, perquè ho he llegit, però sincerament, si no... No,
no
ho sabria,
amb, aquest,
amb aquesta modulació de la veu que fa, que no sé exactament què representa.
Hola, TikToker.
A veure.
Hoy es mi cumpleaños, 41. Estoy deseando que me felicites de una manera chispeante.
Chispeante. És Iker Casillas i porta una temporadeta sorprenent-nos amb aquesta mena de contingut extravagant a través del seu TikTok que aconsegueix que realment li facin titulars. Per tant, aconsegueix l'objectiu que jo crec que ell es planteja aquí. Ell es va retirar del món del futbol fa 2 anys i mig, però després encara va mantenir-se en el focus un any més gràcies o per culpa de la ruptura amb la seva exparella Sara Carbonero. Llavors, jo crec que ara potser hi ha arribat un punt en què troba que no li fem prou cas i diu, escolta'm, vaig intentar fer alguna cosa per cridar l'atenció, però ja ho diuen, vigila amb el que desitges perquè es pot complir i no de la manera esperada. Aquest TikTok de Chispeante, doncs, pot fer més o menys gràcia, però encara podríem passar de dir, bueno, aquest senyor se li està anant a la olla, la crisi dels 40 i tal, però l'octubre passat ens sorprenia amb un tuit que deia espero que me respeten, soy gay, que crec que també el vam comentar algun dia,
sí,
aquí, no ho sé,
sí, sí.
I després el va desmentir al·legant que era un hackeig, quan va veure que tota la comunitat LGTBI se li tirava a sobre. Ara bé, el van pillar perquè Carles Puyol, que també, déu-n'hi-do, Carles Puyol, va seguir-li la broma públicament.
Bueno, prometes,
i tal.
Sí.
No sé, jo puc entendre que les persones que s'han enriquit al món de la comunicació, com Risto Mejide i altres, doncs tinguin por de perdre la fama i, per tant, la feina, perquè al final és un món que funciona molt així. Però un futbolista no entenc la necessitat que té d'estar en el focus un cop ja s'ha retirat de la carrera. Vull dir, tio, estigues tranquil, que has estat molt temps allunyat de la teva família, treballant moltíssim, cobrant molts diners també, aprofita'ls, no sé, gasta-te'ls, vés-te'n a córrer amb els nens, no ho sé, no entenc aquesta
això
necessitat.
Això va caràcters, no? Perquè suposo que hi ha gent que diu, uf, per fi em puc desempallegar d'estar al focus mediàtic. I hi ha altra gent que potser ho necessita, no?
Sí, jo crec que és important distingir entre els que fan els pallasso per necessitat i els que el fan per ego, perquè al final aquesta obligació de la viralitat per no caure en l'oblit i seguir sobrevivint econòmicament crec que se va més fins i tot amb les dones, i un bon exemple crec que és el següent que tocarem. Anna, ja m'has fet cara de... Ostres, la Rosa, eh?
Sí, no, perquè estic... Ara em sembla que... Ara ho repassarem, tu mateixa, endavant.
Bueno, la Rosa López, per qui no la ubiqui, després de tants anys, guanyadora de la primera i exitosíssima edició d'Operación Triunfo, i saltava a la fama amb la seva actuació a Eurovisió amb aquesta cançó representant Espanya. Llavors, de triomfar a l'escenari va passar a protagonitzar anuncis de productes de dieta, que jo crec que ja va ser una mena de caiguda una mica extrema, i actualment la podem trobar en aquests ecosistemes recicladors d'antigues estrelles, com el nou programa de Mediafest Night Fever,
aquí anàvem,
on va participar la setmana passada deixant anar perles com la que segurament tens al cap des del primer minut.
Lo primero de todo, primera pregunta muy sencilla para que vayas pillando toque. ¿Cómo se llama este concurso? Es la pregunta favorita de Lidia Lozano.
¿Cómo se llama este concurso?
Sí.
Este programa.
Nadie lo sabe, ¿eh?
Letrero,
nadie lo ha dicho
letrero,
bien nunca, tranquila.
Soy letrero.
¡Rosa!
¿Qué?
Nadie lo sabe.
Ah, Benidorm Fest.
¡Pero! ¡Ay, ay, ay! ¡Rosa!
Espera, espera, espera.
Media Fest. Media Fest.
Molt desubicada, Rosa López, i no va ser l'única pife de la nit, perquè tu la que tenies al cap realment era aquesta segona.
Sí, em pensava que sonaria això. Vergonya.
Sí, és d'aquelles que fa vergonya, però a la vegada et quedaries escoltant-la durant molta estona.
Te va dir, tornem a posar.
Sí, va.
No hi va haver assaig aquí.
No vull que la gent deixi d'escoltar RAC1, perquè estiguem aquí repetint aquest tall infinitament. Val a dir que la desafinada d'aquesta cançó no és del tot mèrit de la Rosa López, ja que la cantant de les segones veus, que és la Ainhoa, és qui més es corona aquí, vull dir, aviam. La que se sent tota l'estona anant 8 tons per sobre del que hauria d'anar és la Ainhoa. Però crec que el minut esperpèntic ja li ha servit per alguna cosa a la Rosa, que fa temps que persegueix una mica més de rellevància, que es torni a parlar d'ella, que no se la deixa oblidar de la paperera de la història. No sé què et sembla,
sí,
tu, això,
Anna. Sí, el que passa és que jo crec que, així com en els altres casos, sí que ho veig com molt més evident, aquesta voluntat de buscar un protagonisme i fins i tot d'enjugar aquest paper una mica de dolent, clar, en el cas de la Rosa no ho acabo de veure. És a dir, sí, jo crec que ella intenta fer una cosa ben feta i, bueno,
doncs
no li acaba sortint del tot bé.
Crec que és perquè, en el cas de la Rosa, això que li passa no és ben bé ego, sinó que, a part de necessitat econòmica, perquè han sortit molts titulars ja sobre la seva ruïna post-OT, crec que també són ànsies de justícia, de que la cantant moltes vegades ha parlat sobre com se la va manipular només amb 21 anys per convertir-se en un producte mediàtic d'usar i tirar, i després de denunciar recurrentment doncs, que la indústria musical la va forçar a canviar el seu cos, la seva veu, que es van quedar grandíssimes comissions dels seus treballs. Jo crec que ara el que vol és això, justícia, i que se la senti pel que realment pot fer i pel seu talent musical, i li està jugant tot plegat a la contra. No sé com s'ho fa, pobra senyora, però sempre acaba en el lloc inadequat, en el moment inadequat, i sembla que...
A vegades també envoltar-se de la gent doncs, que no et convé, no?
Jo crec que sí. I a Espanya hi podem trobar molts exemples de joguines trencades com la Rosa López, però si ens mirem una mica al Malic també en podem trobar alguna de catalana.
A veure... Aquesta l'ha encertat.
Sí, home, sí, home. Si aquesta no l'arriba d'encertar, jo m'aixeco i me'n vaig.
No, de qui parles, de Joel Joan?
De Joel Joan, que després de saltar la fama amb Plats Bruts i Porca Misèria, és veritat que ha seguit fent feines que no han estat gens desapercebudes, com la sèrie del Crac, a les Hores de Teatre, el Gran Comediant, l'Escape Room, i entre moltes altres, perquè al final vivim a Catalunya i a la faràndula catalana no és tan fàcil reciclar-se a través d'aquests programes d'autoparòdia que fan molt a Telecinco, a Mediapro i tal, sinó que no ens queda un altre que seguir treballant per estar en el focus. Ara bé, això no eximeix a les nostres estrelles de voler cridar l'atenció a través de les xarxes, que sempre és el més llaminer i el que tenim més a mà, al segle XXI, i de Joel Joan en tenim diverses escenes bizarres d'aquestes, però una de les més icòniques és aquesta.
Hola, què tal, família? Com veieu? Superguai, eh? I l'Àngel Llàcer em supera. Escolteu-me, de foques. Només dir-vos un hola i adeu des de la Polinèsia Central. Gran punt cultural.
En fi, ni l'Àngel Llàcer el supera, no sé si hem felicitat, però segur que no en fer esquetxos virals d'aquest estil. Ai, encara no l'hem vist a l'Àngel.
De fet, a l'entrevista al Zona Franca, no? Sí. I va explicar doncs, que això es va mal interpretar perquè ell és així.
Sí, aviam, ser així també és una actitud, eh? Vull dir que ningú neix així d'accelerat ni d'embalat per la vida. El que potser ens hauria de preocupar no és tant que tots aquests periodistes, cantants, futbolistes i actors vinguts a menys amb grans de cridar d'atenció doncs facin totes aquestes escenes esperpèntiques, sinó que des de fa uns quants anys són també els polítics els que s'han començat a sumar a aquesta estratègia, jo crec.
A veure, per on vas?
Són molts els dirigents que estan optant per fer petits esquetxos i frases còmiques en els seus discursos per fer-se virals amb frases absolutament buides, però especialment des de l'extrema dreta, i la meva preferida, que és una autèntica professional del gag viral, és Inés Arrimadas, recordem-la amb tot plegat, amb històries encara del procés.
Señor Torra, tengo una mala noticia para usted. La república no existe, señor Torra.
Així, traient una cartolina, fent el seu xou, Inés Arrimadas... Bueno, em sap greu perquè crec que no li ha funcionat massa bé per tornar al poder en el seu cas, però alguns dels seus homònims com Donald Trump o Giorgia Meloni també se n'han servit a gust de fer-se virals a les xarxes, ja sigui fent tuits, gestos, posant-se la roba del revés, un cop que Donald Trump es va posar els pantalons al revés, bueno. O cridant a ple pulmó com Meloni.
Sí a fronteres segures, no a la immigració massiva, sí al trabajo en nuestros ciudadanos. No las grandes finanzas internacionales.
No sé, Anna.
Sí, em fa mal el coll
i
tot.
Sí. Tu que ho veus des de dins del sector del periodisme, això també, no ho trobeu que ho fan molt expressament, que està tot molt premeditat, no? El discurs en frase de TikTok...
Sí, però això és com que ja forma part del joc, no? Una mica, que és...
Sí?
Sí, ho veus, però no passa res. Moltes vegades s'explica, no?, que això forma part del joc i ho expliques si és que té gràcia, perquè si no té gràcia... És a dir... Si queden ridícul o si s'han passat tres pobles o això, també és notícia per si sol.
Clar, el problema és que jo crec que ells també juguen a que els critiquem, no? Que mentre els estem retuitejant per fer la crítica també estem difonent el seu missatge cap a sectors que potser mai haurien accedit, i per això crec que és important potser no donar-los tant l'atenció que busquen.
Sí,
perquè...
però per exemple, l'exemple que deies tu abans d'Inés Arrimadas, no? Vull dir... És evident que encara
no
que se li hagi donat bola, doncs això no ha funcionat. I de fet, aquesta setmana hi ha primàries a Ciutadans, i si no m'equivoco, les anteriors van votar 21.000 militants per triar doncs, les llistes, i aquesta vegada votaran 7.000 persones. Tres vegades menys.
Me n'alegro moltíssim que no li hagi funcionat l'estratègia, de debò. Ara bé, a mi em fa patir que aquest sistema d'intentar cridar l'atenció a través de les xarxes socials se segueixi fent des de sectors de la política, com per exemple Sandra Rossell a punt de començar la campanya de les municipals.
I vostè no se sent segur a Barcelona?
Bueno, jo sí, perquè clar, tots aquests que atraquen els vaig conèixer a la presó i els són amics meus, no? Llavors, clar, quan em venen a atracar dic, home, Petrov, si sóc jo, que estàvem junts allà a la cel·la, i llavors el tio diu, oi, sí, perdona. I això és una broma, eh?
Sí, una broma. No sé, a mi em va patir tot això, Anna. Jo
no,
crec
tu creus
que...
això, que aquest tall, sincerament, eh? Creus que això és una estratègia pensant en una possible candidatura
a
les municipals de Barcelona?
En el cas del Rossell no, perquè el veig així de normal. Ara bé, crec que al final són més llestos que ningú, ens pensem que són burros i no, i s'acabaran aprofitant de les nostres crítiques i les nostres burles per guanyar popularitat i que el seu nom ressoni i que gent que no estava massa interessada ni en el personatge ni en el missatge polític vagi a buscar-ho a Google. Jo crec que això és innegable. Ara bé, falta veure si arriba a tenir algun tipus d'impacte realment en la representació política d'aquestes persones, no?
El que és evident és que, mira, moments com aquests ens serveixen per fer seccions, com les de la Laura Grau,
sí, sí, sí.
No?
Perquè, home, només faltaria.
Home, és veritat, al final, que recollir moments com aquests, al final, doncs mira, fan una certa, no sé si, anava a dir gràcia, però no sempre és gràcia, no? Perquè a vegades també fan una certa pena veure com gent que ha aconseguit doncs, coses importants, després es posen en evidència i arriben a fer, podríem dir, el ridícul d'aquesta manera.
No, dona per analitzar cap a on va l'espècie humana també en aquest sentit i la influència d'internet en totes aquestes institucions que fins i tot tenien un punt de tradicionalistes i d'arcaiques. Jo crec que no falta gaire per veure en els nostres parlaments shows més dignes d'un circ o de la tele que de cap institució seriosa. Esperem que no passi.
Ai, com esperem que no.
Que no tingui cap impacte important.
En tot cas, aquest any tenim eleccions i veurem cap on va això, no? Perquè moltes vegades les eleccions també són una mica un banc de prova.
Per això. Sí.
Per tirar cap aquí o cap allà o per provar coses noves. Vull dir que res.
Nervis.
Ja veurem.
A expectativa.
Laura Grau, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
Que vagi bé.